minuts i arribarem a 3:15 del matí a aquesta hora, i amb aquesta sintonia només podem fer altra cosa que la secció d'Estel, secció que fem en col·laboració de l'Associació Astronòmica Vallloreix Sant Cugat. Carme Massos, presidenta d'aquesta entitat, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja vam dir que aquesta temporada rotaríem, el primer dia vau venir tu i en Jesús, directiu de l'associació. Avui et toca tu sola, Carme,
sí.
Però vaja, a tu aquest repte no t'espanta perquè ja ho feies la temporada passada.
No m'espanta, no.
Avui parlem del Sol, Carme, perquè ens preguntem si es troba dins d'una bombolla de supernova. Supernova, una paraula molt maca i que em dius que es pregunta força, per supernova.
Sí, la gent no entén massa què és una supernova. He pensat bé, explicar-ho d'una manera molt bàsica, molt senzilla, a veure si podem arribar a fer-ho entendre una mica.
Què seria el que més li interessa en ciència?
Les estrelles binàries. Les estrelles binàries i com influeixen, per exemple, en les supernoves, perquè la supernova és produïda per un col·lapse d'una estrella, és a dir, la mort d'una estrella.
Però una supernova, per tant, Carme, què és? Perquè de moment aquesta primera resposta, a qui li soni de nou, no haurà encara, crec, agafat del tot què és una supernova i com la detectaríem a la constel·lació.
Sí, a veure, hi ha dues rutes possibles cap a una supernova. O bé una enorme estrella es queda sense combustible, deixant de generar energia de fusió en el seu nucli, implosiona sota la força de la seva pròpia gravetat per formar una estrella de neutrons o un forat negre, o bé per formar una estrella nana blanca que experimenta una explosió termonuclear en la seva superfície, una explosió classificada com a supernova IA. Però bé, les supernoves donen lloc a emissions de radiació electromagnètica intensíssimes que poden durar des de diverses setmanes a diversos mesos i es caracteritzen per un ràpid augment d'intensitat fins a assolir un pic i després decreixen en brillantor de forma més o menys suau fins a desaparèixer completament.
Déu-n'hi-do, Carme, el tipus d'estrelles que has anat anomenant. Em quedo amb la primera resposta, on has anomenat les estrelles binàries, que no sé què són exactament i per què són tan importants, o per què les anomenes avui al programa.
Bé, perquè els sistemes binaris són dues estrelles en òrbita, al voltant una de l'altra. La majoria d'aquestes estrelles pertanyen a aquest tipus de sistemes. El Sol és una excepció, però té un sistema planetari. Si la nostra estrella tingués a una altra estrella propera en òrbita, probablement no existiria el seu sistema planetari i no estaríem aquí parlant d'això, tu i jo, segurament.
Així que tots els planetes extrasolars que estan sent descoberts orbiten al voltant d'una estrella individual.
No, a veure, és possible l'existència de planetes en òrbita al voltant de dues estrelles, però llavors han d'estar molt, molt, molt més allunyats, de manera que la probabilitat de que la vida aparegui en ells disminueix. En el sentit que gran part de les estrelles binàries estan tan pròximes que interactuen. I aleshores existeix una transferència de massa d'una a l'altra i amb tot de vegades es fusionen formant una sola estrella. Per això són tan importants.
I la relació entre les supernoves i les estrelles binàries, com la definiríem? Perquè ho entenguem tots, Carme.
Sí, a veure, una supernova, com he dit abans, consisteix en l'explosió d'una estrella.
Sí,
la
fins
mort,
aquí,
no?
Sí.
Fins aquí. Pot passar en estrelles individuals, però hi ha algunes classes de supernoves que només tenen lloc en estrelles binàries, dues. Fins i tot hi ha, poden haver un sistema triple d'estrelles, perquè un tipus de supernova té lloc quan una estrella massiva, i ara aquí ve la definició més important, esgota tot el seu combustible nuclear, col·lapsa i emet molta energia. Part d'aquesta energia que ha explotat d'una supernova és ejectada cap a l'espai. I així veiem com una supernova és brillantíssima, com si fos una nova estrella en el cel. Les supernoves que només poden passar en binària són les anomenades explosions termonuclears, és a dir, com una mena de bomba nuclear que després explota. I la realitat és que una supernova s'ha d'entendre com un gran alliberament d'energia en uns pocs segons i fins a 10 vegades la que genera el Sol durant tota la seva vida. Per això les supernoves produeixen, no sé si ho saps, la majoria de ferro en l'univers i or.
tenim sort, Carme, per tant, que tinguin lloc tan lluny aquestes explosions.
Sí, la veritat és que sí, però això no és rigorosament cert, perquè de vegades exploten prop de la Terra i poden afectar l'atmosfera. S'ha rebatut la idea que algunes de les extincions, en realitat hi han hagut 7 extincions, no només les dels dinosaures, bé, doncs, algunes d'aquestes extincions podrien haver estat provocades, diuen, per alguna supernova propera. Tanmateix, la supernova 1987A va tenir lloc bastant lluny, però la seva importància radica en què va ser la primera que es va poder observar a simple vista i va ser un dels esdeveniments esperats durant molts anys. Bàsicament, va ser l'esdeveniment astronòmic de la dècada, perquè era particularment important en molts aspectes per poder fer certes investigacions.
Principalment en aquests aspectes, Carme, era particular, doncs, aquesta supernova, si ho he notat bé, 1987A.
Sí, 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 era molt, molt particular. Si l'estrella que va explotar era d'un color blau. Mentre, és que és important aquesta explicació perquè s'entengui perquè era de color blau, mentre s'havia produït, o predit, perdó, que en el moment de l'explosió seria vermella i no tenia l'aspecte d'una estrella que està a punt d'explotar, perquè normalment al final de la vida són supergegants vermelles, com Betelgeuse, que és una de les properes supernoves que explotarà. Però bé, aquesta supernova del 1987A no era l'única habitual. Per què? Perquè estava rodejada per una nebulosa complexa al seu voltant. Potser has vist algunes fotos, no sé, preses pel Hubble i els seus tres anells superposats. Bé, doncs, aquest material va ser ejectat abans de l'explosió. I la pregunta és: per què un estel faria això? I aquesta és una de les qüestions en què s'ha estat treballant durant 20 anys. I la resposta és que hi havia dues estrelles que es van fusionar 20.000 anys abans que la supernova explotés. I aquesta fusió permet no només explicar la nebulosa, sinó també la raó per la qual l'estrella es va tornar després blava.
Per tant, això, Carme, havíem de destacar-ho, avui.
Sí.
Aquest motiu per qual era de color blau.
Blau, sí.
Jo he sentit a dir, Carme, que el Sol es va formar a partir de les restes d'una explosió de supernova. No sé si això és així, si està demostrat, i si això donaria més rellevància, per tant, a les supernoves.
S'estan fent estudis molt importants sobre l'origen del sistema solar. Res està clar. La veritat és que les supernoves són essencials per la vida, pel fet que gran part dels elements químics, excepte l'hidrogen i l'heli, aquests elements pesats es generen en els seus interiors de la supernova. La seva explosió, la de la supernova, fa possible que els elements pesats siguin alliberats al medi interestel·lar. I quan neixen noves estrelles, en aquest mitjà hi ha elements pesats que formen part de planetes com la Terra, i en última instància nosaltres mateixos. El Sol, com sabem, es troba dins d'una bombolla de supernova. Això vol dir que va explotar una en el vianatge solar no fa massa temps. Per exemple, en els meteorits hi ha indicis de grans pols còsmica que van ser probablement fracturats en una supernova. Part d'ells procedeixen d'altres tipus d'estrelles. De fet, és possible conèixer l'origen d'aquest material ja. I el Sol, ja que l'esmentes, conté més del 99% de tota la matèria del sistema solar i, com saps, exerceix una forta atracció gravitatòria sobre els planetes i els fa girar al seu voltant. Es va formar fa 4.650 milions d'anys i té un combustible, imagina't, encara per 5.000 milions més. Després començarà a fer-se més i més gran fins a convertir-se en una estrella vermella i, finalment, s'esfondrà en el seu propi pes i es convertirà en una nana blanca, en una estrella de neutrons, en un forat negre, vés a saber.
Per tant, sabem el cicle de vida que li pertoca portar el Sol, però el fet de si està format a partir de restes d'una supernova, això encara està per estudiar, no podem dir que sí ni que no.
O d'una nebulosa planetària, s'estan fent moltes investigacions, perquè en la ciència res es pot donar per cert. Per exemple, tothom s'espanta quan dius m'agrada l'astronomia i diuen a mi això no em va. Sí, sí, ens va a tots, perquè Astro, no mia, no mia és nom, astro, és dir, estudiar el nom dels estels, però no és solament això, sinó també que hi ha la cosmologia, logis, tractat, estudi del cosmos. Cosmos és ordre. Llavors això ens porta ja cap a una metafísica, una filosofia, un estil de vida, una ciència, i la gent no ho entén, s'espanta, és a dir, a mi no em pertany l'astronomia, a mi no em toca la cosmologia, doncs sí, perquè mira, venim dels estels, i per tant hem de saber els nostres orígens, cap on anem, d'on hem vingut i on cap on anirem.
Carme, i una última pregunta. Amb quina freqüència té lloc una explosió de supernova?
Sembla ser estadísticament comprovat que té lloc una supernova, una explosió cada 50 anys, fins o 200 anys, a la nostra galàxia, eh?
I l'última quan l'hem tingut, Carme?
Va ser visible, va passar cap a... No, l'última va ser visible perquè la va detectar un satèl·lit en la nostra galàxia, és a dir, una supernova a la nostra galàxia seria genial. Ara que sabem tot el que van poder aprendre els astrònoms i científics amb aquesta última, 1987A, especialment quan la van poder observar i estudiar els seus components pesants químics.
Carme, si et sembla, repassem, no sé si ho hem dit tot ja, sobre les supernoves, si ens hem fet una idea...
Bueno, falta molt, però és molt bàsic tot el que he dit, és més aviat de difusió bàsica. És molt difícil resumir en tants pocs minuts un fenomen tan extraordinari com és l'explosió d'una supernova que pot il·luminar el cel dies i mesos i és molt més brillant que una galàxia, que la nostra pròpia galàxia, que per cert mai ningú ha vist la nostra galàxia. Sabem que és espiral, que està en el braç d'Orió, si caig o no caig, que està anclat al nostre sistema solar, i per comparació amb la galàxia d'Andròmeda es fan estudis sobre la nostra galàxia, però... No, ningú pot saber què hi ha al darrere de la nostra galàxia.
Carme, per sort tenim en aquesta casa l'opció de penjar les seccions després a internet. Trobo que és una secció on després qui vol la pot anar a buscar, la pot escoltar més detingudament al web www.cugat.cat/ràdio. Vosaltres també, Carme, la pengeu al web de l'astronomia, que és www.astronomia.cat, més fàcil
Sí, en el nostre web de l'associació hi ha un apartat únicament i exclusivament de radiocugat.cat. Hi ha totes les emissions, que aquest és el número 22.
A qui li hagi semblat o li semblin algunes seccions que poden anar una mica ràpid, allà després pot recuperar algunes de les teves paraules, Carme, i de les que ens puguin aprovar membres de l'entitat aquesta temporada. Repassem l'agenda perquè teniu activitats, continueu amb les activitats aquestes que heu renovat des de l'associació, Carme, l'exposició que hi ha ara mateix al vestíbul de l'Ajuntament, les distàncies còmiques, compta avui amb una visita guiada que va a càrrec del reconegut astrònom, el Josep Maria Vilalta, un excel·lent divulgador, i això no s'atura aquí, demà en tindrem un altre amb l'Oriol Abril.
Un excel·lent divulgador i a més fa moltíssima recerca el Josep Maria Vilalta, és un gran astrònom, sí.
I jo et volia preguntar, Carme, de moment en portem dues d'aquestes 7 visites programades, com està funcionant la cosa?
Bé, molt bé. De fet, estem molt contents perquè la inauguració, tot i que la premsa en alguns llocs diu 60, en els altres diu 80, nosaltres vam comptar 96 persones.
Vas anar amb el dit, Carme?
Bé, hi havia un vocal que va comptar, sí.
96 persones i és...
Entre 96 i 98, sí.
Motiu de satisfacció per vosaltres.
Sí, va superar totes les expectatives, la veritat, sí.
I a banda d'aquesta exposició, les distàncies còmiques, Carme, si mirem al vostre web, on hi teniu penjada l'agenda, veiem que aquest dijous, dia 27, teniu una conferència del doctor Enrique Fernández, que a veure si ens pots explicar una mica qui és, perquè ens ve a parlar de neutrins i nous descobriments a la Casa de Cultura a les 8 del vespre, en un acte dels molts que feu que estan oberts a tota la ciutadania.
Per no allargar-nos, perquè tots els científics que tenim tenen un currículum molt ampli, i un currículum de gran valor, el doctor Enrique és un d'ells, una eminència, i per no fer greuges comparatius, tots els científics tenen un currículum, com he dit, d'un gran prestigi. Ell ens explicarà les últimes novetats que ell mateix ha investigat sobre els nous descobriments dels neutrins.
Doncs Carme, si et sembla ho deixem aquí quan falten 2 minuts per al punt de les 12 del migdia. Moltes gràcies i ens anem retrobant al llarg de la temporada.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
El teu dia a dia. a Sant Cugat a Fons.